El que ha dit el primer ministre d'Israel, que ha participat en aquestes converses, com han dit, a Washington. Tot això quan el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha declarat que és molt probable que aquestes negociacions es reprenguin després que Donald Trump assegurés que Teheran es va posar en contacte amb Washington per una nova ronda de contactes, una cosa, per tant, encara no confirmada per la República Islàmica, però tot fa pensar que d'aquí a poc haurà aquestes trobades. Amb aquesta informació de l'àmbit internacional s'han fet les 8 i 4 minuts. Però deixem ara amb el programa d'entreteniment Xiu Xiu.
Amb tu.
No, però m'he sentit senyalat. I clar, he reflexionat.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Escoltau, vosaltres, quan arribeu a casa vostra, mireu la tele?
Sí.
Sí.
No. Jo ja no.
Que mires TikTok.
Sí.
Bé, TikTok, que li diu meu mare.
A veure, mirar la televisió entre sopar i dormir és un clàssic, no?
Tan clàssic que s'ha quedat antic. Ja, no?
Per què, Jordi?
Home, ara se mira YouTube, una sèrie, una pel·lícula, plataformes...
Llegir, per exemple, també.
Sí, també, supos que qualcú ho fa.
Jo vos ho demanava per si heu mirat La Isla de las Tentaciones, que s'acaba d'estrenar i hi ha una parella d'Eivissa, Nalets i Nainoa.
Jo és que només miri vetres.
Mira-la, com han après de ràpid, en Jordi.
I el documental d'en Rafael Nadal, el mirareu?
Home, clar que sí.
Sí?
Jo no ho tinc clar, ja veurem.
La plataforma d'eslogo vermell ja ha anunciat la data de l'estrena d'un documental que promet ser molt coral sobre la carrera d'en Rafael Nadal.
I de res que i vetres no hagi fet ja.
Molt bé, bravo. Jordi!
Bravo.
Molt bé! No, ja ho sap. Ja sap com van les coses aquí.
Sapres el guió.
Bé, molt bé, molt bé.
Però és vera. Res que i vetres no hagi fet. De fet, podeu recuperar la carta, els documentals, per exemple, els arxius d'en Rafael o Rafael, la història més gran.
Exacte, perquè qui ha seguit la carrera d'en Rafael des del minut zero, eh? Senyors de Netflix, i vetres.
Com te quedes, Netflix? Cuando tú vas, yo vengo.
Van volien aquests documents. Però no, eren propietat exclusiva d'Ivetres.
Els arxius d'Ivetres, els arxius de Nadal, els de Ivetres.
Ah, exacte.
Ai n'han d'aprendre aquest de Netflix. S'havia de dir, s'ha dit. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Vosaltres considereu si sou simpàtics o no, vosaltres? Vos considereu simpàtics?
Sí, així mateix, són simpaticots.
Sí, jo crec que... Sí, davant la gent sí,
Jordi,
de les esquenes, el que sigui.
Dir-ho tu mateix no està bé, però jo t'ho dic que tu, com a company de la feina, que ets un tio virguer, simpàtic.
Gràcies.
Molt simpàtic.
És que no se podria fer així, si no ets simpàtic.
És vera. Jo no ho soc gaire, tampoc simpàtic. Bé, sí que ho soc.
Sí, també.
Vinga, anem a fer la prova. Avui sabem si sou simpàtics o no.
I això com és? Mos ho dius tu?
No, els científics. Perquè, mireu, hi ha 13 característiques que mos indiquen el grau de simpatia d'una persona.
Això està molt bé, però també hem de dir que una persona extremadament simpàtica fa un pot de vessa, no? Un pot de peresa.
Mm. Especifica.
És a dir, aquella gent que té mel a la llengua, que tot el dia diu coses guapes, bones, que tots són flors i violes, sempre riuen. Jo no ho sé. De tant en tant també està bé permetre els luxes, ser una mica antipàtic, o un poc amb més ull, no importa sempre ser senyor, simpatia.
A veure. Ja sé per on vas, i ja sé, Xavi, què feies avui per sa pobla.
Vols que ho ve aquella gent que és molt, molt, molt simpàtica?
Aquests famosos es porta molt de grup.
Es pot treure petroli. Si
ets simpàtica, ets simpàtica.
Aquests senyors es porta molt. Té robó. Que són ser madre, té robó.
És a dir, secretari general i president.
Exacte. I llavors és allò, ets el nostre secretari.
Exacte.
Bon dia.
La gent simpàtica, però en excés. Aquella gent que és més simpàtica. Vols que ho ve?
No. Bé, no ho sé, sí, clar que sí, ves.
Clar que se fa un poc pesada.
Se fa un poc pesada, però i què hem de fer? Jo en tenc una dintre nostra.
I si gent antipàtica?
No mos cau bé.
Jo són, perquè jo són els millors.
Aquest és dels meus, eh? A mi m'agrada la gent antipàtica, perquè no diu res, el que deixa fer. I diu, aquella senyora diu, jo en tenc una de massa simpàtica que a ca nostra. No sé a qui se devia referir.
No
he volgut
fer la pregunta.
Aquesta dona té una nora massa simpàtica.
No ho sé, però bé, no acaba aquí la cosa. Hem xerrat amb més gent, Ines, però jo m'interessa molt això de les 13 característiques de la gent simpàtica, el que diuen els científics, per veurement si en Jordi i jo en som, i si els oients també ho poden comprovar que és seva.
I d'atenció a les 13 característiques que té la gent que realment és simpàtica. Les 5 primeres característiques són les següents. Són loquaços, és a dir, són les persones que saben comunicar-se bé i tenen facilitat per conversar, és a dir, tenen conversa de tota la vida.
Mm. És a dir, és gent que diu que el que toca en cada moment, més que xerrar molt.
Sí, fan que els altres se sentin còmodes i connectin ràpidament.
Molt bé.
Aquesta, en principi, n'han coberts.
Tocaria.
Jo m'hi considero.
Sí, molt bé.
Vinga, un puntet.
Molt bé.
Després, la següent característica de la gent simpàtica. Riu. Somriuen. Somriure és una eina clau perquè transmet proximitat, confiança i bon rotllo. Aquesta gent fa que les persones simpàtiques siguin percebudes com agradables i accessibles.
Molt bé, per tant, Riallers. En Jordi, tu n'ets de Rialler.
Aquí me falla un poc.
Sí.
Jo és que quan estic concentrat, escoltant de qualcú, pos cara d'enfadat i tot.
Ah.
Sí. Jo veure que ric a vegades massa.
Ah, sí?
A vegades tenc un conco que me diu no mostris tants ardents, Ines.
Ah, sí?
Riu amb la boca tancada.
Bé, en Jordi, en aquest no li posam, tot per ho diu ell, i jo també són rialler, és a dir, també m'agrada somriure.
Sí. Però no, et veuré que no rius amb les dents, eh?
I com ric amb els llavis.
Sí, amb els ulls. Així. Tu xines els ulls.
Sí, és vera. Molt bé.
Però aquí està la següent característica. Mantens el contacte visual. Mirant els ulls mentre xerres genera connexió emocional forta. Això demostra interès i ajuda a crear empatia en l'altra persona. Per tant, una altra de les característiques de la gent simpàtica.
Contacte visual.
Check, també.
Molt bé.
Confien en si mateixes. La seva seguretat personal és autèntica i reflecteixen en la seva manera de comunicar-se.
Molt bé.
Aquesta confiança facilita que els altres també confien en elles.
Això està bé. Això està bé.
Tu tens molta confiança en tu mateix.
Bueno.
Check.
Man. Check. Igual tu també,
Ines.
Tu també. I en Jordi també.
Sí.
Sí, home.
Jordi.
Pot millorar sempre, però sí, diguem que sí.
Crec que en Jordi necessitarà esforçar-se per ser simpàtic.
Per ser més simpàtic encara. I jo és el del més simpàtic de tots.
No, mira, aquesta també la cobrim. Són obertes i extrovertides. Tenen una actitud oberta davant la vida i les persones sense prejudicis. Bé, jo prejudicis entenc molt.
Molt bé, per tant, comencem relativament bé. Això ho pensem nosaltres mateixos, és possible que el món no pensi el mateix. Però bueno.
Això és veritat.
Però
això
és la ràdio, no poden dir res.
Qui ho ha de jutjar, nosaltres o la gent?
Jo crec que la gent.
És igual.
Però bé, com que són transparents...
Això és la ciència. Això és un estudi.
Però jo és que he quedat amb ganes de saber si la gent de la pobla és simpàtica o no.
Ah, bueno, hem xerrat amb més poblers, amb el president i el seu secretari general i la secretària. És a dir, un pot de tot.
Endavant amb els poblers.
Aquest senyor és president de la nostra taula. I normalment el president, si no cobra, normalment hi feim el més beneit.
No sabren el dope. I jo...
La pobla, la gent, és simpàtica o no?
Molt.
Sí. Ah, tot és glaça.
Principalment el Paulo.
Martí.
Molt, moltíssim.
Espera un segon, que s'han de taula...
No vols demanar res amb altres, no?
Vols que no teniu la ràdio, nosaltres sí.
Voleu la ràdio, voleu que vengui a veure-vos? Sí, men, fan que sí. Ara, ara tornaré.
Quintro...
Jo miri bé tres. Ens han tensiat.
Molt bé, molt bé.
Es pot bé, són ben simpàtics.
Són molt simpàtics. I què ha dit aquell d'Herballo?
No, que diu que és el més simpàtic de la pobla.
Sobretot el Balla.
Sobretot el Balla, perquè és vera, és més simpàtic. I per l'altra taula deien que no. No ho sé, diu de tot colors.
Això ja són opinions.
Va, això, si
nosaltres
no
regim en la ciència.
Exacte. Exacte. Què diu la ciència? Perquè jo m'interessa més saber si nosaltres en som o no.
I tal, que som sociables, per exemple, les persones simpàtiques, que gaudim de la companyia dels altres i mos movem amb naturalitat en entorns socials. És veritat que això també ho tenim. Check.
Sí,
check. Intel·ligència social. Sabem adaptar-nos a diferents situacions i persones, utilitzant habilitats socials que fan que les seves interaccions siguin fluides i agradables. Check.
També és verament que també, segons la situació, o sigui, a vegades que pues, ve més de gust ser simpàtic i d'altres que no. I que no, potser no tenen tanta energia social. És ja
una,
passa.
Una altra de les característiques és que mostrem interès pels altres. A veure, man, tampoc mos hem de passar. Hem de demanar com va...
Sí.
Però amb estar basta.
I si t'interesses, t'interesses genuïnament. De dir, vull realment saber com està aquesta persona. Perquè moltes vegades això passa, diu, com va, va bé, ai, que ha estat.
Però has de fer preguntes concretes si realment t'agrada aquella persona. Bé,
sí, però
t'agrada
bé.
No, vol, sí. Vol sobre.
Un poc fals també, se pot ser a vegades.
Home, és necessari. Exacte, cortesia.
Però és un esforç també ser fals. Perquè diu, aquest estudi, que una d'altra de les característiques de les persones simpàtiques és saber escoltar activament. I clar, saber escoltar activament requereix un esforç, una feina.
Sí.
Jo aquesta me falla.
Sí?
Sí.
Te dispers.
Molt dispers.
I te costa concentrar-te.
M'estan xerrant i estic pensant jo en què faré aquest diumenge, no?
Això són noves generacions, ho diuen, eh?
Desconecto absolutament.
Que tenen tan estan tan avançats en el TikTok i en el Instagram que tenen poca capacitat de concentració i, per tant, quan han d'escoltar una cosa amb certa intensitat i atenció, no la poden, no la poden escoltar gaire bé.
M'has descobert.
No, no sé si tu, però...
Bé, i de... jo crec que poden tornar a la pobla a veure, mem, si Xavi has aclarit o no.
Perquè me criaven de l'altra taula, que sí. M'han dit, jo escolti bé, tres, bé, he anat cap allà i...
I què ha passat?
Ei, bé, tres són simpàtics.
Sí, molt, tots.
Avui seran d'una cosa i la gent que és massa simpàtica. Vos cau bé?
No, si la pobla simpàtic no ho són, no? No, segons quines, sí, però segons quins no volen res.
I simpàtics?
N'hi ha molts.
I què, què t'acaben millor, els antipàtics o els simpàtics?
És que simpàtics.
Els antipàtics de vegades també van bé, perquè així no han de
xerrar. Sí, cocun que et fa qualque broma.
I en aquella taula d'aquí de Sant són simpàtics?
Sí. Sí.
Que són els presidents i el secretari general.
Bé, què fan? Sí, home, ja tenen la seva edat per ser secretaris, oi? Han fet el seu, oi?
Ara els hi diré, ara els hi diré. Ei, gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Que ets de simpàtic, Xavi Oliver, mare
meva. I va bé, això, no m'estic res.
Gràcies,
vagi bé.
És que una altra de les característiques de la gent simpàtica és que som espontanis.
Ah, ja t'hi fiques dins el sac.
Exacte.
Exacte, espontanietat,
sí, jo, ja, des de la característica 1, estic xerrant en plural.
Jo que mos han quedat en l'autoestima, mos han quedat allà.
També causam una bona primera impressió. Això, Xavi, tu ho tens supercheck.
Ah, sí?
Sí.
Gràcies.
Sí. Tu, Jordi, també.
Sí, supòs. Per algú m'ara contractar en aquest programa.
Ara, veure,
exacte. Tu
un
també
dia
eines,
recuperarem, per cert, l'entrevista que varen fent en Jordi, que la tenim gravada.
És a dir, molt ràpidament, quan Nines va fer un càsting per Xiu Xiu, van passar per empolular per aquí moltíssima de gent.
Sí.
I en Jordi va dir, aquesta és la m'agrada.
Jo vaig dir.
Tu vas dir.
Sí.
En Jordi m'agrada, me genera bona impressió, crec que serà en Jordi, és candidata perfecta per Xiu Xiu. I jo...
Ho vaig dir, ho vaig dir.
Ho va dir, va tenir pipella, va agafar el mòbil quan el va telefonar i vaig gravar a enregistrar aquella conversa telefònica. Jordi, qualque dia posarem aquest document a l'antena de Xiu Xiu.
Envieu-nos un missatge directe d'Instagram si voleu que posem un dia la conversa que varen tenir amb en Jordi quan li varen dir que estava dins l'acadèmia.
No, no, posau dia i m'agaf vacances.
Ei, no vols que passi això.
Costa,
eh? Jo crec que l'audiència ho demana.
Enviau-nos
un missatge, va. Vinga, què més has trascat per
bueno,
fer
més coses, eh?
No t'has acomiadat del president i el secretari general, això és important.
Home, això una persona simpàtica ho ha de poder fer. Bé, ja ho vinc a dir adéu.
Adéu.
Quan voleu cobrar per l'entrevista d'avui?
No, jo...
Ha d'anar una regla.
Jo, els dos vells me sobren.
Butxaquetes, diu.
No vols ser clau que duc. I a cada clau de queixar un milió d'euros a cada munt. Oh, no.
Molt bé, Deida, jo partiré. Què fareu avui?
Res.
La durem a passejar una estona.
La duen a passejar tots.
Que estigueu bé, eh? Gràcies per tot.
Que ets simpàtic, ho tornaré a dir perquè us veureu. Sí. I la gent de la Pobla també és simpàtica.
També, però arribats en aquest punt, m'agradaria, Toni Cardell, que aturis la música un segon.
Casat.
Perquè mos hem de posar seriosos. Jo em feia broma d'això de la gent simpàtica, antipàtica, del poble i tot això, però he trobat la persona més simpàtica de la Pobla. D'en fora, mentre jo entrevistava aquesta gent, mos mirava, mos feia senyes perquè volia xerrar en els micròfons de xiu-xiu. I la persona més simpàtica de la Pobla, nom, Èlia. Bon dia.
Bon dia.
Què noms?
Èlia.
Èlia, com estàs?
Bé.
Durs moltes juguetes?
Et un popit.
Ah, molt bé, un popit. Èlia, saps de què xerram avui? De la gent simpàtica. De la gent que fa riure, que juga amb tu. T'agrada la gent simpàtica?
Sí.
Ets simpàtica?
Sí.
I el teu papà?
Sí.
Ara, Mem, som pare, bon dia.
Bon dia, com anem?
Molt bé, Mem, avui xerram de la gent simpàtica. Si sempre la Pobla és simpàtica.
No, ets simpàtica.
Ah, de buja.
Això ja són de buja.
Oh,
bé. Però bé, sí, un poc sí que ets simpàtica, un poc sí.
I els bujarrans en són, què són més simpàtics, a la Pobla o a buja?
És de buja de molt.
Molt bé, idò, Èlia, que volia xerrar. Moltes gràcies.
Sí, gràcies.
Gràcies.
Avui te sentiràs a la ràdio, d'acord?
D'acord.
Molt bé. Bon dia, que vagi bé.
Ai, com una Anèlia, per favor, quina dolçó.
Sí, una estrella radiofònica tenim per la Pobla.
La veritat és que sí, i això ha de demanar qui ets simpàtic, si la Pobla o el poble veïnat, rivalitat sana, t'has arriscat aquí, eh?
Però bueno, des del búnquer de l'estudi de la ràdio...
Telèfon de l'Udits, 971-13-99-00. Quin poble de les Illes Balears és més simpàtic?
Ah, això sí que és un jardí, això sí que és un jardí.
971-13-99-00, va, animau vos i contau-mos-ho. Mentrestant, vos direm que ja han rebut un missatge demanant que posem sa telefonada d'en Jordi quan li vàrem comunicar que estava dins l'Acadèmia de Xiu-Xiu.
Però ara, no.
A la gent de Balears li agrada Xiu-Xiu, els agrada. Els agraden aquestes coses.
Tu, el primer que han de tenir permís és de tu.
Ja ho veurem.
Jordi, que és boníssim. És molt bo.
Bé, només ja està, sóc jo dient-li hola, Jordi, benvingut a Ivetres Ràdio.
Nerviós.
Clar, jo estava nerviós, no recordo molt bé el moment, però clar, devia estar nerviós jo, no m'esperava la telefonada. Perquè va ser ràpida, també, que no m'heu donat massa marge jo per mentalitzar-me.
Com va ser ràpida? No és que nosaltres ho teníem clar des del primer moment que series tu, Jordi.
No ho sé.
Varen ser simpàtics. Vàrem ser simpàtics.
Sí, però ja en xerrarem, si ho posem.
Quina primera impressió te varen causar?
Ja en xerrarem, quan posem l'àudio.
Un dia hem de xerrar de primeres impressions.
Ei, m'agrada molt aquest tema. M'agrada molt.
Però ara veure que jo a la gent massa simpàtica...
No, perquè els vols venir donant-ho fora, també.
Oh, quina peresa.
En bona, d'entre poc i massa...
La mesura passa. Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere. La situació. Mancositas al cinema.
Un perreros que són, com va dir Garbo, són un perreros.
Ja és oficial, Avatar, Fuego y Ceniza i Padre, No hay más que uno, 5 han estat les pel·lícules més vistes del cine a Espanya durant el 25.
Els illencs han anat al cinema prop d'un 10% manco durant el 2025. En total, les sales de l'arxipèlag han registrat 1,6 milions de visitants i una recaptació de gairebé 11 milions d'euros, és a dir, una xifra a la baixa.
Però encara no som la comunitat autònoma que menys va al cinema, sinó que són les que Canàries i Navarra. Els més aficionats al cinema, la Comunitat de Madrid, que ha recaptat 13,9 milions d'espectadors, Catalunya, que n'ha recaptat 11,9, i Andalusia, que n'ha tingut 9,4 l'any 2025.
Un perreros que són campanyes de Robeson, un perreros. Never again I'll go sailing.
Ràdio és cultura. Inca Batalla Cultura. Batalla diversitat, innovació i gastronomia. Inca Batalla Comerç. Batalla comunitat, energia, vida. Inca Batalla Il·lusió. Batalla futur. Inca Batalla. Ho sents. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.
Hola, voldria dedicar la cançó de Moving a la meva estimadíssima germana per aquells viatges tan llargs d'una hora que feien de Palma per anar a la platja on sempre sonava el mateix CD, pirata, i hi havia aquesta cançó.
Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream.
Ja sabeu com us podeu enviar els vostres àudios demanant dedicatòries en el WhatsApp d'Ivetres a ràdio per Instagram @xiuxiu.ivetres. I ara atenció, perquè és hora que mos il·lumini en les tendències dels més joves, perquè és hora de que en Jordi mos doni una lliçó sobre els trulls de la generació actual dels adolescents.
Si te quieres divertir,
què passa? No ho he explicat bé?
No, ho he explicat massa bé.
Estruïts de tots adolescents.
Estruïts de la generació d'ara dels adolescents.
Sí, sí, perquè avui venim a xerrar les coses de xavals. De xavals.
D'altres.
Però és vera que avui també xerrant de contingut que consumeixen els adults, però que indirectament acaba afectant els més petits. Ja ho veurem, però abans toca posar-vos a prova.
Ai, quina por.
Tarda en entrar aquesta cançó, vinga. Entra, vinga.
Quina brava amor faràs?
No, ara m'ho vam assassinar.
Ara sí.
Man,
aquí alerta. No, vos faré la pregunta que sempre vos faig, però aquesta vegada és diferent perquè farem repàs. Veurem si m'escoltau o no, perquè ja n'han xerrat d'aquest tema, però necessito recordar el concepte que ja vam tractar un dia.
Mm-hmm.
Que és Què és un brain rot? Mm-hmm. A, un videojoc de zombies on has de salvar el cervell. B, un contingut curt i repetitiu que acaba podrint el cervell i te deixa enganxat. O C, una tècnica d'estudi per memoritzar més ràpid.
Jo no en tenia ni idea.
Ja n'han xerrat, Inés, d'això.
Ja no me'n record.
Bé.
En Xavi ho sap, ha fet cara que ho sap.
És bé.
A veure si ho sap. En Sion Catxana, Sion, benvingut.
Clar que sí.
Tu també ho saps?
Ja ho sé, perfecte. És Tum Tum Chakur.
Ara, aquest
és aquest contingut curt, no?, que te bullejo el cervell.
Aquests són els brain rots italians, en concret. Aquests són els italians, però n'hi ha de més tipus. Però d'això xerrarem avui. Contingut que te deixa el cervell frit. Mm-hmm. Avui venim amb un tema molt fort. Xerrarem d'una moda nova, una nova moda que està revolucionant les xarxes socials. Una tendència que és surrealista, però que alhora ningú s'ha sorprès per això. Xerrarem de ses frutinovel·les. Labios de prensa, sabor de amor.
Fruti novel·les,
Fruti novel·les. Recordeu que fa unes setmanes van xerrar de sèries en format vertical, sèries de capítols de 30 segons que enganxaven ara tothom. I doncs, el mateix, però amb fruites humanitzades, o sigui, fruites en cos humà, fetes amb animació que xerren entre elles.
Però, fins aquí és un contingut que aparentment és simpàtic i tot.
I doncs, no, perquè primer de tot hem de dir que són sèries fetes amb intel·ligència artificial. O sigui, guió, veu, imatges i animació, tot fet per IA. Ja us puc avançar que són una cutrada, però cutrada com una casa. I encara així, que siguin cutres, no és el pitjor de tot.
Vols dir que pot anar encara pitjor, la cosa?
Sí, sí, perquè encara...
De moment tenim sempre fruites fetes amb intel·ligència artificial.
Exacte, però és que aquí, això no és el pitjor perquè... El pitjor és de què xerren aquestes frutinovel·les. Aquests capítols curts giren entorn a ser molt tòxic, però no tòxic nivell ni mires mòbil a la meva parella, tòxic nivell Txernòbil, directament. Sí, no? O sigui, és un desastre. Violència de gènere, misogínia, racisme, sexualització, ja. un pot de tot.
Fa venir gana, això. Sí, sí, sí.
Tot lo dolent que pugueu pensar i que pugui implicar una relació tòxica està ficat allà de dins. Mm-hmm. És així. Tenen títols com la va embarassar el veïnat i li va fer creure que era del seu home. Engana el seu home plàtan amb un advocat. Coses així.
Sí, sí, això, coses així, però d'on surt tot això?
Tu, de l'infern. Sabies l'existència?
He vist. No puc dir que sigui consumidor d'aquest tipus de contingut, però m'ha aparegut.
T'ha aparegut i...
M'ha sorprès, qualque dia.
Però t'ha agradat o no?
No ha estat un guilty pleasure, precisament. No.
I doncs estic content. Sí. T'ha salvat. Perquè això va començar amb una compte de TikTok que es diu iCinema, que se dedica exclusivament a fer vídeos i sèries amb intel·ligència artificial, i aquesta persona va penjar uns vídeos de Fruit Love Island, és a dir, l'illa de la moda de les fruites, que era com un reality show, però fet amb fruites humanes.
És que mare...
Perquè us faceu una idea, això va tenir 300 milions de visites en 10 dies.
Déu-n'hi-do.
I que passa amb un contingut viral fet amb intel·ligència artificial i fora dret d'autor. I de tothom a replicar-ho, i la festa de la fruita.
Fins ara tenim una sèrie de vídeos fets amb intel·ligència artificial que són fruites que tenen una novel·la
que voten entre tanga.
Sí.
Ja hi ha un pot de tot, això ja ha derivat. És, bàsicament, relacions entre fruites. Perquè, per exemple, jo he vist La isla de las frutaciones, que és l'adaptació de La isla de las tentaciones en forma fruita.
Però que són un plàtan que salia amb un advocat.
Una macedònia. Sí. Una macedònia.
Sí. Pitjor són les empreses. Les fraules són les pitjors.
No, és això, hi ha tots els formats i tot, però sempre hi ha uns requisits. Fruites humanes en drames amorosos, on els plàtans, advocat, taronges són homonots, i les maduixes, totes les pomes i les peres, són dones finetes i elegants. Va un poc així la cosa. Tot estereotips terrífics.
No sé si vull escoltar un trosset d'aquest despropòsit.
No sé si és lo seu, però bé,
fem un mec, si sí. Teniu infants ara mateix escoltant el cotxe, aquest contingut és delicat, és dos rombos.
Botau del cotxe directament, no passa res si està al marge.
Baixeu el volum i d'aquí 30 segons tornau a pujar.
És per exemplificar els tipus de contingut. No m'escoltaron.
No puedo creer que Perita me haya engañado. Yo hacía todo por ella, no tenía que hacer nada en casa.
¿Dónde está la cena, Perita? Ya son las 10 y tengo hambre.
¿Qué cena ni qué nada? Arréglatelas, no soy tu sirvienta.
¡Vete ahora mismo a la cocina!
Ay, por favor. Uno solo se da cuenta de que está en el cielo cuando va al infierno, eso es muy cierto. Ya extraño mi bananildo.
Pa, una cosa.
¿Qué? ¿Te arrepentiste y quieres volver?
Vosaltres heu rigut tots. Jo no he rigut, no m'ha fet gràcia.
Sí. És gènere de l'absurd, això.
No, clar. Té coses de bananino, pues, jo què sé. Però
pot ser que sigui majoritàriament consumit per homes?
És possible. No ho sé, no tinc salada. Però perquè us fessem una idea, això és un plàtan que se seva en lota una pera, li posa les banyes amb el monitor de gimnàs, que és un advocat. Clar. Fins aquí. I ella se'n va amb l'advocat, però resulta que és un maltractador, i després d'això la pare crida en el plàtan per tornar amb el plàtan. Però tornaran junts, perquè la cosa continua.
Vuelve a mi, bananildo. Me arrepentí de haberte cambiado por el aguacate.
Todavía me gustas, Perita, no lo voy a negar. Pero no puedo volver contigo, tú solo me usaste, ahora tengo a alguien que es real.
Te juro que no será igual. Seré una buena esposa, te ayudaré y me quedaré a tu lado, por favor.
No puedo, lo siento. Tengo que irme antes de que Fresita se despierte. ¿Estas son horas de llegar a casa descarada?
Man.
La próxima vez que hagas
eso... Descarada, li ha dit.
A mi no. Sí. A vosaltres vos enganxo? A mi no.
És a dir, man, no fa gràcia. Si mos posam es disfraç de persona, de ciutadà, corrent i amb valors com toquen, no fa gràcia. Però a veure que l'accés... Allà és on se juga a sumó. És l'accés, no?
Sí.
I, bueno, no sé, entenc que hi hagi cert morbo culpable en consumir aquestes coses, tot i que els condemnem totalment.
I això ho miren els joves d'avui en dia.
En tot cas, sí. Això, al final, el plàtan acaba amb una maduixa i la pare s'ha de quedar amb l'advocat, amb el tractador. Al final, i el pitjor de tot són els comentaris, perquè la gent resulta que s'ho pren en sèrio.
Ah,
hi ha gent allà, m'encanta aquest final feliç, la pare s'ho mereixia, molt bé el plàtan, no s'ha de saber marejar... O sigui, la gent ja no és només que... O sigui, la gent percep aquestes fruites parlants com una cosa seriosa i normalitzen i celebren que maltractin a sa pare perquè s'ha portat malament. O sigui...
Quin és el to? Quin és el to per afrontar això, però realment? És a dir, ho hem d'agafar amb humor?
Jo crec que ho hem d'agafar amb humor.
Però si ho prens amb humor, també ho justifiques. Però tampoc considero que s'hagi de prohibir o censurar.
No,
perquè aquí
ja
és on has perdut
jo
el joc, no? Clar. La gent no hauria de voler consumir, però està allà.
Però això són com els reality shows de la televisió de tota la vida.
Sí.
Vull dir, fa, en els 90 hi havia cròniques marcianes, etcètera, i tothom se posava les mans en el cap.
I rebenten audiència
aquesta,
encara.
Aquesta versió, no?, de l'any 2026.
A més, la gent de ser fruites que xerres. Amb una música de fons i que hi ha trames que enganxen.
Despropòsits de l'absurd.
Hem de dir que aquesta frutinovel·la que he posat era forta, però n'hi ha de molt pitjosa. Mm. O sigui, n'hi ha que ja hi ha temes de violència i ja se passen tres pobles. I aquí també hi ha una vessant de gent que defensa les novel·les perquè diuen que són entretingudes i te mostren realitats que passen. A més de que t'ensenyen que posar les banyes o ser tòxic no s'ha de fer. Que tota aquesta gent li vull dir, si necessites vídeos de fruites humanes fetes amb intel·ligència artificial per aprendre que no has de ser un tòxic, potser tens un problema.
És un pot d'educació sexual aquesta de 80-90, no? Com posar un preservatiu, un plàtan, no? Estem tornant allà, però molt més degenerat, no sé. Entrebocat.
I clar, que passa en les coses d'internet? Quina regulació pot tenir tot això? Vos demanareu? Idò, cap ni una.
Anant bé, malament.
Me levanto de la cama, me huele el wichihuama, llevo así ya dos semanas tocando la palangana.
I és vera que aquí, xerrant de les televisions, els reality shows tenen unes regulacions i no pots mostrar certes coses. Aquí és il·limitat el que puguis fer, i això és perillós, sobretot perquè és contingut que pot fer qualsevol des de casa seva, cap regulació, accés limitat per part dels usuaris, i què vol dir això? Que un infant està mirant TikTok en el mòbil del seu pare, es va baixant, i se troba una pare que és maltractada per un advocat.
Però
allà enmig,
jo també vaig un poc en això, no deixen de ser fruites fetes amb intel·ligència artificial que viuen trames X. Igual que les pel·lícules també viuen trames X, i les pel·lícules també hi ha maltractaments, i no per això s'han de censurar les pel·lícules. Jo crec que la gent comprèn que tot forma part d'un mateix codi de l'absurd i ja està, i els comentaris fins i tot diuen sa pare se mereixia això. No ho sé, no sé si fins a, ho hem de fer tot tan amb pinces.
Clar, a vegades, si te passes de purità, t'han guanyat el joc. Aquí hi ha sa fina línia en què tu has de ser capaç de criticar-ho fora censurar. És també el tema de que l'Aila, no, però sa presó de bessons aquesta, sí. Tots aquests realities extrems que com que estan a dins, emparats a dins la llibertat d'internet, no hi ha regles ni cap tipus de codi ètic que ho marqui.
Sí, no, igual, pot ser no tant una censura, sinó una regulació. Perquè xerrant d'unes pel·lícules que mostren certes coses, però les pel·lícules tenen una edat, tenen un filtre, tu pots dir-te o no, però aquí tens el nin que està per xarxes, que està en el mòbil d'espare, i se troba aquestes coses. I pot ser perillós, i això... que hi ha milers de telenovel·les, sèries, pel·lícules i quina necessitat de veure fruites pegant-se, no ho sé.
És complicat.
Sí, totalment. I gràcies, Jordi, per explicar-ho tan bé. I sobre el manco, la gent que mos escolta, jo no ho sabia que existia això, i jo crec que la gent que mos escolta, que no ho sabia, avui ho ha descobert, i així pot anar a lo millor més alerta si teniu infants o adolescents a casa i que sapigueu que hi ha aquest tipus de contingut per xarxes. Molt bé, gràcies, Jordi.
De res.
Sion, espero que tu mos donis llum a la foscor avui, que ho necessitam.
Sempre,
un titular.
Jo avui ho venc a parlar de selfies. No sé si n'heu fet molt de selfies. Mos
feim molt de selfies?
No sé, ara ho xerrant, si voleu.
IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Ja l'heu sentit, tanta sort que ell arriba i mos intenta trobar respostes a sa vida en ses seves...
Sionades.
Avui, Sion, selfies. Mos demanes si mos fem selfies.
Sí, ben que sé sa vostra bananita, avui. I sa primera pregunta que tenia per vosaltres era això. Quin és el darrer selfie que vos heu fet, si el recordau? Recordau haver-vos fet un selfie?
Jo, justament, crec que ahir me'n vaig fer un anant cap en el cotxe. Perquè trobava que la dessuadora que duia me quedava bé.
Segurament molt. No sé els altres si...
Jo és que me fa vergonya un poc.
Ah!
No, jo, les fotos me fan un poc de vergonya.
Per ningú te mira. Mira, mal veure meus.
Ei, Nina m'està mostrant una foto que se va fer en el carrer. Això em sembla molt de vergonya, si qualsevol fem una foto.
No.
Això m'és igual.
Estem en sèrie de selfie,
Tothom se fa fotos avui en dia.
I avui vam parlar una mica d'això, i vos vam parlar arrel d'un llibre que m'ha encantat, que ha estat Narciso Desatado, una història alternativa del selfie, que el firma... Alerta amb el nom, perquè és un cognom escocès bastant trambòlic, és Matt Colquhoun, si no vaig malament, se pronuncia així, és l'editor i un dels deixebles de Mark Fisher, que és també un pensador de la teoria cultural superimportant que malauradament se va suïcidar. Aquest llibre està publicat en el 2023 i el va traduir Matthew Calderón Torres, d'acord? El publica Mutatis Mutandis i és un llibre que mos explica moltes coses en relació amb el selfie, des de la seva història, d'on prové, fins a quin significat té per la societat actual el selfie. I parteix d'una premissa interessant, que és que pot ser el selfie mos digui més que qui som, perquè ja no som els mateixos que érem ahir. Posem una cançoneta i vos explico tot això.
Per favor.
Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien. La gente linda como yo no suele caer bien. Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen. Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren ni romperle el corazón a las mujeres.
M'encanta aquesta cançó que diu ser tan guapo no es tan guay como los feos creen.
Como los feos creen. I he posat precisament aquesta cançó perquè quan Cupido va publicar el que volia era que la gent se reafirmés i pujar-los autoestima, dient no has d'escoltar el que l'altra gent te digui, sinó que tu mateix t'has de valorar, i molta gent se va agafar pel sentit literal de aquest tio és un flipat i se considera que és el tio més guapo del món, no? La gent no va acabar d'entendre, i és un poc el que passa amb els selfies i el que mos explica aquest autor en aquest llibre. Començant pel diagnòstic, diguéssim, que hem escoltat mil vegades, que és que el segle XXI és el segle del narcisisme. Ho repeteixen els psicòlegs, els periodistes, els pedagogs, i l'argument és simple, que les xarxes socials han creat una obsessió per la pròpia imatge, i el selfie n'és, diguéssim, l'element clau, el símbol perfecte de tot això. Una societat que se fotografia constantment és, per definició, una societat que s'estima massa a si mateixa. Seria aquest argument, diguéssim, típic, clàssic, intuïtiu. Però aquest argument, aquest diagnòstic, té un problema fonamental, i és que en col cojón. Ja li direm Mat, a partir d'ara li direm Mat, però no li direm molt. En Mat,
el nostre amic
Mat, mos diu que és un diagnòstic massa còmode, perquè condemnar la cultura del selfie és una manera de no haver-la d'entendre. I les coses que no entenem i que condemnem ràpidament solen ser les que mos generen certa incomoditat a nosaltres mateixos amb el que fem. Llavors, en Mat fa una cosa que els bons assagistes saben fer, que és aturar judici i fer una pregunta diferent, que és una cosa que també crec que haurien de fer els bons periodistes. I en lloc de demanar-se per què la gent és tan narcisista, el que se demana és per què la gent se fotografia tant. Lo interessant d'aquesta pregunta és que no inclou un judici de valor i, per tant, no hi ha la resposta inclosa a la pregunta. Si tu dius per què la gent és tan narcisista, ja estàs pressuposant que és narcisista, no? I la resposta que mos dona en Marc és que potser mos fotografiem tant perquè no mos reconeixem prou, val? I no és un tema de vanitat, sinó d'incertesa. Però tot això ho entendrem una mica més cap en el final. Anem a deixar aquesta pregunta en suspens perquè anem a analitzar què mos explica aquest assaig. Aquest assaig comença amb una mica de recopilatori històric d'on comença tot això del selfie. I mos diuen, el senyor Mat, que tot comença amb un pintor, Albert Dürer, que aquí a Espanya, com a bon castellans, vàrem espanyolitzar el nom i li dèiem Alberto Durero, això és així, en els llibres d'història de l'art apareix com Alberto Durero, i aquest senyor, l'any 1500, se va pintar a si mateix d'una manera que va escandalitzant els seus contemporanis, perquè se va pintar de front, simètric, amb una mà que semblava que beneïa alguna cosa, amb els cabells llargs, ondulats i amb una mirada fixa i solemne. Era, a tots aspectes visuals, una imitació iconogràfica de Jesucrist, d'acord? Ell mateix pintat com a Jesucrist. Això era, bàsicament, pecat en aquell moment. Com una persona mortal s'atrevia a pintar-se d'aquesta manera divina, no? Per què ho va fer? No va ser per arrogància, sinó que ho va fer per, d'alguna manera, plantar en el debat públic una afirmació filosòfica que l'artista, com a creador, participa d'alguna cosa sagrada. Era un poc l'idea que volia vendre ell. Sobretot estava experimentant en la seva pròpia identitat. No és que se pintava com era, sinó com volia ser, com podia ser, i va començar a implantar aquesta virtut de l'art de no només representar fidedignament la realitat, sinó d'explicar-la d'una forma especulativa, intentant afegir alguna cosa. Val. Aquest va ser el primer moment històric de l'autorretrat, d'aquest selfie, no? Però se repeteix constantment i en Matt, en el llibre, mos ho va explicant. Segueix en Rembrandt, que se va pintar desenes de vegades en el llarg de la seva vida, i ell ho feia un poc just al contrari, d'una forma molt fidedigna, però d'una forma molt fidedigna en espais dels temps, i això és una novetat, perquè ell no amagava els seus defectes. Els autorretrats d'en Rembrandt anaven acumulant totes aquelles fases de sa vida que tota persona passa, i de qualque manera...
No utilitzava filtres.
No hi havia filtres, se presentava tal com era, i la interpretació que fa en Matt és que ell el que intentava veure era mirar com canviava la persona, com canviava ell mateix, i una mica fer aquesta reflexió de ai, que veia quan era jove, i anar reflexionant sobre tot això. Segueix Caravaggio, que se va autorretratar ell mateix com a Goliat, gegant decapitat, amb el cap en els peus d'en David. Es pinta com un monstre vençut, Caravaggio. Pot ser com una penitència, perquè a veure que la vida d'en Caravaggio donaria per una secció sencera, era bastant canallita, si se me permet el barbarisme, en Caravaggio, i pot ser també un joc d'això, de pintar-se ell, de veure's com un monstre. Per tant, veiem que durant tota la història de l'art s'ha utilitzat l'autorretrat no només com una representació d'un mateix o com per pujar l'ego de l'artista, sinó també per dialogar amb la pròpia identitat i veure quins moviments hi ha. Quin és el que més m'ha agradat de tots els que m'ho ha explicat durant aquest llibre en Matt? És el que no coneixia, és de l'escriptor i fotògraf francès Hervé Guibert. Vos explico la història d'aquest senyor. En els anys 80, en Guibert va ser diagnosticat de sida en un moment en què la malaltia era pràcticament una sentència de mort i a sobre estava molt estigmatitzada socialment. Moltes de les persones que ho patien ho amagaven, no? Era una manera de sobreviure socialment. I don Guibert va fer tot el contrari. Se va fotografiar a ell i el seu propi cos durant tot el procés de la malaltia. També va publicar novel·les autobiogràfiques on descrivia l'experiència de sofrir aquesta malaltia. Va aparèixer a la televisió francesa. De qualque manera, en un moment on qualsevol altra persona preferia que no la mirassin, ell se va mostrar, d'acord? Se va fer visible, va constatar que seguia existint, i aquesta és la primera part de l'assaig, no? És que l'autorretrat s'ha utilitzat històricament no només com a per apujar-se una mica la moral, sinó per dir som aquí, per intentar entendre un poc com se va moguent la identitat i entendre una mica també la pròpia persona a través de la teva imatge. No? Aquesta seria la primera part que la recomano moltíssim perquè ho fa d'una manera molt juganera i te permet entendre un període de 500 anys d'història d'una manera molt ràpida. La segona part mos explica el mite de Narcís. El mite de Narcís és aquell que vosaltres sabeu perquè
sí,
sou...
Sí, l'hem comentat. De fet, la Maria Antònia l'altre dia, la Maria Antònia Miró el va mencionar, bé, el va recordar. Que s'ofega.
S'ofega s'estany. S'ofega s'estany perquè, segons la creença popular, s'enamora del seu reflex i acaba morint ofegat en aquell estany. D'aquí ve la paraula narcisisme, que és aquesta obsessió per un mateix, etc. Aquest mite grec és el que genera tota aquesta lectura que acusen el selfie de ser com una malaltia moderna. Però el que fa en Matt és anar a ses fonts, a l'origen. I ell mos diu que en Ovidi, a ses metamorfosis, que és on apareix aquesta mitologia, no mos explica exactament el mite d'aquesta manera. Perquè Narcís, quan se veu a l'estany, ell no se reconeix. Quan mira l'aigua, veu una figura i s'enamora pensant que és una altra persona. No pensant que és ell mateix.
De fet, és una condemna que li posen.
És una condemna, perquè ell, de qualque manera, s'enamora d'una persona que pensa que és una altra, però acaba sent ell mateix i mai la pot assolir. I això és tràgic, no? I això és un poc el missatge d'aquest mite. Per tant, si el mite el llegim bé, no parla d'un excés d'amor propi, sinó d'una crisi de reconeixement. Quan se reconeix ell mateix, això li genera un malestar. Val?
Però això, quan diuen que si mos feim molt de selfies, és que no estan bé nosaltres mateixos, en realitat.
Això podria ser una de les lectures que m'agradaria comentar amb vosaltres. Perquè quantes vegades vos ha passat que no només heu fet un selfie, sinó que heu mirat a la càmera, per menys si teniu un moc, no? I la persona que apareix a la pantalla no acaba d'encaixar en l'imatge mental que teniu de vosaltres mateixos.
És que jo sempre que me veig en fotos dic, jo sóc així.
Me passa moltíssim.
Jo no me'n reconec. Reconec.
Quan accedeu mentalment del mòbil, obris la pantalla que també hi dius, ai, Déu meu, que lleig que som.
A més, claro, contrapicat, llum terrible, no? és un poc aquest tema, és el que planteja, no? Que moltes vegades l'imatge que tenim nostre mental i el que veiem a la pantalla no encaixa, i és el que li va passar a en Narcís i el que va condemnar. La tercera part, i ja vaig acabant, perquè és la darrera, és, i aquí recull també, que m'encanta, perdona que estic xerrant molt avui, però
no,
és que
m'entusiasma
aquest llibre. Recupera un altre filòsof que és més actual, però que també és molt interessant, i és en Gilles Deleuze, d'acord? En Deleuze és un filòsof francès, i ell va encunyar un concepte que me fascina, que no el coneixia, però que és interessantíssim, que és de individual, d'acord? En contraposició a s'individual. Què vol dir això? S'individu, etimològicament, vol dir quelcom que no se pot dividir. És un jo sencer, val? Coherent, unificat. Però individual és un jo que està dividit, fraccionat. Pensa-m'hi un moment, val? El banc no mos veu com a persones, mos veu com un perfil de risc creditici. Les plataformes digitals no mos veuen com a subjectes, mos veuen com a dades, patrons. L'administració pública mos veu com un expedient de números. Fins i tot a la feina som uns, a la família som uns altres. Estem, de qualque manera, fragmentats constantment en diferents... petites parts de nosaltres mateixos que pressupost que si els ajuntàssim, que això no passa mai, seríem el nostre jo sencer, que seríem aquest individu, però és que realment mai mos presentam davant de la societat com a individu, sinó com a individual, d'acord? Com una petita fracció d'aquest jo sencer. En aquest context, el selfie creia un significat completament diferent i certament revolucionari. És l'únic moment en què reunim totes aquestes parts i mos ven com a presents amb un jo sencer. Som jo, ara mateix, som aquí, som aquest.
Però això també passa quan te mires en el mirall, no?
Quan te mires en el mirall també seria un altre, però és com a deixar constància d'això, no? Sí. El selfie és no només aquesta experiència fugissera, efímera, sinó que ho deixes escrit a pedra, no? Diguéssim, de qualque manera. Aquestes són les tres parts del llibre, que són fascinants, i si vos sembla, vos poso una altra cançó i anem a la conclusió i recull.
Tu no me digas la verdad.
Quina és la conclusió, si han de tot això?
D'acord, vol dir la conclusió,
però... Mos poden fer selfies tranquils.
Mai t'has de fer cap selfie tranquil·la. Però abans, anem a recopilar, perquè he xerrat molt avui i m'agradaria que quedés clar tot el que m'ho diu aquest home. Vos torno a recomanar el llibre, perquè, en sèrio, que val de pena. Narciso Desatado, una història alternativa del selfie. Matt Colquhoun, que s'escriu C-O-L-Q-U-H-O-U-N. És que, saps, llinatge escocès que se'ls adu. Mutatis Mutandis, publicat el 2023. I doncs, el que mos deia és que, un primer moment, en Matt parteix d'un rebuig en el diagnòstic fàcil, que diu que el selfie és narcisisme, vanitat, decadència, i ell diu que aquest diagnòstic còmode és buit, que condemnar gest és una manera d'evitar entendre'l. La segona part mos diu que com se construeix genealògicament l'autorretrat. D'en Durer en Rembrandt, d'en Caravaggio en aquell fotògraf francès, en Guibert, que se fotografiava durant la seva malaltia de sida. El que apareix és sempre el mateix, l'autorretrat, però no sempre és de la mateixa manera, ni sempre intenta afirmar cego, sinó que té altres utilitats. Sobretot intenta representar una crisi d'identitat. El tercer és una relectura acertada del mite de Narcís, que llegit bé no parla de qui s'estima massa, parla de qui no es reconeix a la pantalla, en el seu reflex, en el que sigui. I aquesta lectura ho canvia tot. El selfie ja no és un símbol d'una societat satisfeta, sinó que és el símbol d'una societat que se fa preguntes perquè no sap, però no sap ben bé com formular-les, no té les eines per entendre's. La quarta, i tot això, és que passa en un context on els sistemes que organitzen la nostra vida, les plataformes, les institucions, l'economia, ens tracten com a fragments, com a individuals, com els dirien Deleuze. El selfie seria almenys, en part, una resposta en aquesta fragmentació, un intent de dir, aquí som jo, sencer, en aquest moment. Ara bé, en Colquhoun, ja sé que dic el llinatge, perquè és important, no acaba dient que el selfie mos salvarà. Val? No és tan ingenu.
No, això no ho diu.
No és tan ingenu.
No ho ha dit en cap moment.
No mos salvarà, ni és la darrera eina per combatre el turbocapitalisme tardà. No serà això. Sap que les plataformes, com Instagram o la que sigui, acullen tot aquest gest d'autorecerca no com una forma d'alliberar ningú, sinó per monetitzar. D'acord? Aquella necessitat que tenim tots de ser vistos. Com
en McLuhan no mos...
McLuhan no. No mos... Colcuhan.
No mos fem per beneis.
No mos fem per beneis, ni he llogat gens, no? Ni he llogat gens. La seva aposta és que hem d'aprendre a llegir aquest gest com el primer pas per poder imaginar maneres de satisfer aquella necessitat que tenim d'entendre la nostra pròpia identitat.
D'acord. És a dir, un selfie és un crit a saber qui som.
No és un crit a saber qui som, és aquell encletx... Quan tu te fas el selfie no te reconeixes, que dius, que no són jo... Quan tu fas el selfie i quan te fas molts selfies seguits, veus com una evolució en tu mateix... Tot això és escrull a la paret que te marca cap on cau. I cap on cau és la reflexió de... La meva identitat no està clara, la meva identitat està fragmentada i cada vegada que intent copsar la meva identitat amb aquest selfie és un punt per saber, val, en aquest punt està així, en aquest punt està d'aquesta altra manera, per tant hi ha un canvi, en primer lloc, i no sé molt bé identificar qui som de tots aquests. No sé si us passa també quan veus, el que dèiem, fotos que no te reconeixes, o fotos antigues que te reconeixes més que ses... A mi me passa a vegades que veig segon quines fotos i potser la meva imatge mental està en un moment concret de la meva vida on aquí sí que dic, ah, val, això sí, no?
O amb altres persones també, veiem fotos d'altra gent i que bé hi ha tornat, sí, que gran ha tornat.
Sí. Clar, dels altres sí, clar. Millor.
O que t'assembla en una realitat que mai vares viure. També jo era així.
També pot ser, sí, sí.
Com
sí.
Pot ser?
Duia això. En sèrio, m'he posat aquesta roba en aquell moment. Sí, 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 això també passa. Però Durent ho intentava, aquell pintor Durero, que li dèiem, ho intentava amb pinzells en el segle XV, en Rembrandt amb oli en el XVII, en Guibert amb una càmera analògica en el XVIII, i nosaltres ho fèiem en el mòbil en ple 2026, intentant veure qui som a través de la nostra pròpia imatge i a través d'aquest autorretrat. Hem d'intentar recuperar... Jo vaig dir ja una altra secció que és important recuperar els espais de Mallorca que hem regalat, no? Hem d'intentar recuperar també totes aquestes parts de la tecnologia que pensant que mos han passat per damunt, però que potser tenen una utilitat filosòfica. I només vos dic que això no és una resposta definitiva, perquè respostes aquí no n'hi ha, aquí...
Si en voleu, de respostes, on han d'anar?
Ha d'anar a missa, a les 7, perquè aquí oferim altres coses.
Si gràcies, Xion. Crec que tothom se'n farà un selfie i pensarà ara en Xion Catxano.
A mi voleu, a mi voleu.
Tot una tornada. Gràcies, Xion.